L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Molt bona tarda, una salutació molt cordial de qui us acompanya i us dona la benvinguda en este temps d'actualitat que és l'informatiu Emute. Donant-vos aquesta benvinguda, un servidor, Domènec Ramal, qui us parla en nom de totes i cadascuna de les emissores associades a Emute i dels seus serveis informatius. Aquí encetem una nova crònica de la jornada, el repàs a l'actualitat, avui dilluns 15 d'abril, temps que com cada dia introduïm avançant el sumari de continguts en titulars, un temps d'informació que avui encetarem anant cap a l'Ametlla de Mar. L'obertura de la residència L'Onada és pendent dels pressupostos de la Generalitat. L'equipament disposa de 120 places de residència i 28 de centre de dia. D'aquestes places, una trentena són concertades i un mínim de 10 més són de règim de prestació vinculada. Avui parlarem també d'infraestructures, ja que el Ministeri de Medi Ambient ha aprovat la declaració d'impacte ambiental de l'autovia A7 en el tram que va des de la Jana a les comarques de Castelló i el Perelló, al Baix Ebre. Una empresària del sector del moble de Santa Bàrbara ha estat escollida presidenta del Gremi Provincial del Moble de Tarragona. Entre els principals reptes de la nova presidència es vol fer més útil aquest gremi també per als clients. I Estela Alcalà és també la nova presidenta, però en este cas de la Federació de Comerç i Turisme de Deltebre. Avui parlarem també de qüestions divulgatives i educatives. El Consorci Memorial de la Batalla de l'Ebre impulsa una campanya amb l'objectiu que els estudiants del territori de quart d'ESO i batxillerat coneguen la Batalla de l'Ebre. La temporada taurina a les Terres de l'Ebre arrencarà al Mas de Barberans. Del cartell, enguany destaca el concurs de ramaderies amb un mà a mà entre una ramaderia valenciana i una altra del territori. Passarem per l'aldea per conèixer aquesta iniciativa de la Regidoria de Turisme d'aquell ajuntament que promou una campanya de promoció dels productes de l'horta de l'aldea i les Terres de l'Ebre. I des de Santa Bàrbara destacarem que aquest cap de setmana s'ha donat el tret de sortida a les jornades culturals del municipi, unes jornades que també, per al transcurs d'aquesta setmana, presenten diverses activitats i propostes. I com tots els dilluns, acabarem repassant la jornada futbolística dels equips del territori. Aquestes són algunes de les propostes informatives del dia, propostes que, si us interessen, tot seguit us comencem a ampliar.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I avui obrim el nostre temps d'informació anant cap a l'Ametlla de Mar. L'obertura de la residència L'Onada en aquesta població és pendent dels pressupostos de la Generalitat. L'equipament disposa de 120 places de residència i 28 places de centre de dia. D'aquestes places, una trentena són concertades i un mínim de 10 més són de règim de prestació vinculada. Des de l'Ametlla, des de la Cala Ràdio, ens ho explica Olga Tomàs.
La residència i centre de dia gestionada per l'empresa Onada a l'Ametlla de Mar de moment resta a l'espera de l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat, actualment prorrogats, per donar una data d'obertura. Així s'ha explicat des de l'empresa als candidats que ja van realitzar entrevistes per treballar al centre. I és que des de l'Onada confirmen que una vegada aprovats els pressupostos es reprendrà el procés de selecció. Cal tenir en compte que l'equipament disposa de 120 places de residència i 28 de centre de dia. D'aquestes places, una trentena són concertades i un mínim de 10 més són de règim de prestació vinculada, és a dir, on els sol·licitants tindran una part subvencionada. Ens ho explica la regidora de Sanitat de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, Mari Carme Martí.
Si els pressupostos s'haguessin aprovat a començament d'any, com ens pensàvem tots, doncs les nostres previsions haguessin sigut les adequades. S'ha de tenir en compte que és la residència hi ha 30 places concertades. L'empresa que ho ha agafat, l'Onada, nosaltres estem molt contents de que ho hagi agafat aquesta empresa perquè totes les residències que porta al llarg del territori són les que funcionen en més qualitat, que és el que a nosaltres ens interessa, però esclar, aquesta gent també volen tenir assegurat aquestes 30 places del concert amb la Generalitat. I clar, la Generalitat tampoc no se'n pot fer càrrec fins que fins que no hi hagi el pressupost aprovat. Esperem que dintre d'aquest mes o l'altre s'aprovin els pressupostos i després tot això tirarà endavant.
Tot i això, l'Onada està realitzant els treballs de condicionament i equipament interior i exterior del centre. De fet, segons la regidora de Sanitat, invertirà més d'1 milió d'euros en aquests treballs. L'edifici de 1.500 metres quadrats en planta està ubicat a l'Avinguda de l'Ensenyament. Aquesta construcció, que està formada per una planta baixa i dos plantes, està concebuda per integrar-se al paisatge i poder fer gaudir de l'entorn als usuaris només mirant per la finestra. Cada planta compta amb dues sales d'estar i menjador. La residència té 40 habitacions dobles i 40 de senzilles pels residents. La planta baixa és on es concentraran els serveis d'ús compartits per residents usuaris del centre de dia. A més, la residència té un porxo de 100 metres quadrats on es pot gaudir al bon temps de l'aire lliure i el paisatge.
52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu en mute.
Continuem parlant ara de temes relacionats amb les infraestructures del nostre territori. Per fer-ho, ens hem de referir a una notícia que avui mateix publica l'edició de les Terres de l'Ebre del Diari de Tarragona. Una notícia segons la qual l'autovia A7, el seu pas per les Terres de l'Ebre, una de les infraestructures més reivindicades pel territori, ha fet un pas endavant amb l'aprovació de la declaració d'impacte ambiental favorable del tram entre el Perelló, el Baix Ebre i la població valenciana de la Jana, el Baix Maestrat. El Ministeri de Medi Ambient dona així el vistiplau a l'últim traçat plantejat per Foment que entra per les Terres de l'Ebre per la plana interior del Montsià i passa entre Campredó i la Font de Quinto, abans de creuar el riu Ebre. Aquest traçat suposava una variació respecte al que van consensuar els partits i institucions del territori l'any 2005 i compta amb la ferma oposició de l'Ajuntament de Tortosa i els veïns de Campredó i la Font de Quinto, ja que suposa la seva separació i una limitació en el possible creixement futur. La publicació de la declaració d'impacte ambiental aquesta passada setmana al Butlletí Oficial de l'Estat és només un pas més en la llarga tramitació d'aquesta infraestructura que es va iniciar fa més de 10 anys i que ha sofert diverses modificacions que han agreujat aquest retard. L'autorització del Ministeri de Medi Ambient permetria al de Foment poder iniciar ja la redacció dels projectes constructius, però l'actual context econòmic i de restriccions pressupostàries de l'administració fan que l'obra no disposi de moment de partides per als projectes ni cap termini establert. El projecte, ara sotmès a avaluació ambiental, comprèn la construcció de l'autovia A7 que connecta la carretera CB10 a l'altura de la Jana amb la 340, la nacional, al pas pel Perelló. Encara resten també pendents la connexió d'aquest tram amb l'Hospitalet de l'Infant per una banda i entre la Jana i Vilanova d'Alcolea a la part valenciana per l'altra. La via disposa de dos carrils ben sentit amb una amplada de 3 metres i mig cadascun d'ells. Aquest tram d'autovia discorrerà per 12 termes municipals, la Jana, Traiguera i Sant Rafel del Riu a la Comunitat Valenciana i Ulldecona, Godall, La Galera, Santa Bàrbara, Tortosa, l'Aldea, Camarles, l'Ampolla i el Perelló a les Terres de l'Ebre. La declaració estableix una sèrie de llocs d'interès, com ara els secans del Montsià, on s'estableixen mesures per tal de no malmetre l'entorn i afavorir la conservació d'espècies protegides com l'esparver cendrós. La via també discorre en terra valenciana per l'antiga via Augusta Romana i, per tant, s'hauran de dur a terme excavacions arqueològiques prèvies.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
Una empresària del sector del moble de Santa Bàrbara ha estat escollida presidenta del Gremi Provincial del Moble. Entre els principals reptes que es planteja la nova presidència, es vol fer més útil aquest gremi també per al client. Des d'Amposta Ràdio ens ho explica Manel Ramon.
Doncs avui parlem de noms propis, parlem de Maria José Fernández Ferrer, aquesta empresària de Santa Bàrbara, que ha estat escollida com a presidenta del Gremi de Moblistes de la demarcació de Tarragona, un gremi que agrupa 52 botigues del sector i que tira endavant diferents projectes d'assessorament i també de lobby d'aquest sector moblista. Maria José Fernández, propietària de l'empresa JF Polo Moble Disseny, ens explicava quins són els reptes a partir d'aquest moment.
A veure, la principal és donar a conèixer més el gremi, no sols a les botigues, perquè totes les botigues de Tarragona saben que hi ha un gremi, hi ha algunes que estan, la majoria estan agremiades, però no totes. No només a les botigues, sinó donar a conèixer el gremi al poble, a les persones. Penso que és molt important, perquè el fet de que sàpiguen que hi ha un gremi del moble, en un moment determinat pot tindre una sèrie d'avantatges. A Llavontes el que també estem potenciant moltíssim és la pàgina web. Fa molt poquet temps, de fet encara no està acabada del tot, però bueno, ja es pot consultar per internet. Hem creat una web del gremi on surten totes les botigues que estan associades i fins ara l'únic que es fa en la web és donar a conèixer cada botiga i els productes que té cada botiga, una mica les especialitats, no? Però a partir d'ara també hi ha una fita important que volem ficar en marxa, que és que cada persona que vulgui fer una consulta, ja sigui individualment o en general, pugui fer-ho.
Doncs aquests són alguns dels objectius d'aquesta nova presidenta del Gremi del Moble de Tarragona. Cal recordar que aquest gremi es fundava l'any 1969 i, com dèiem, aplega 52 botigues, entre les quals s'hi troben comerços del sector del moble, tant de Santa Bàrbara com d'Amposta, de Tortosa, del Tebre o d'altres poblacions de les Terres de l'Ebre.
Gràcies, Manel. Continuem parlant de noms propis, continuem parlant de noves presidències. Per fer-ho hem d'anar ara cap a Deltebre. Estela Alcalà és la nova presidenta de la Federació de Comerç i Turisme de Deltebre, tal i com des de la seva crònica, des de Ràdio Delta, ens explica avui Lluïsa Bertomeu.
A la darrera Assemblea General de la Federació de Comerç i Turisme de Deltebre, el passat mes de març, Estela Alcalà era escollida nova presidenta en substitució d'Esteban Rovira, que ha ocupat el càrrec els darrers dos anys. Alcalà és la propietària de la peixateria i el xiringuito i des del passat 20 de març ocupa la presidència de l'entitat amb una renovació quasi total dels membres de la Junta, amb moltes idees noves i ganes de fer. Estela Alcalà.
Des del passat mes de març he estat nomenada nova presidenta de la Federació de Comerç. La nostra intenció no és continuar en la manera de fer fins ara. Tenim nous projectes i estem molt il·lusionats. Des d'aquí, el que us vull demanar és l'assistència i col·laboració de tots els federats a les convocatòries que faci la Federació Estara. I als ciutadans de Deltebre també els vull demanar, en aquests temps de crisi, facin costat al comerç local.
Fecotur va néixer el 1984 com a Unió de Botiguers de Deltebre per convertir-se l'any 90 en Federació de Comerç i des del 2006 es denomina Federació de Comerç i Turisme de Deltebre, agrupant en una única entitat els sectors comercials i turístics del municipi.
Gràcies, Lluïsa. Canviem radicalment d'argument informatiu i parlem ara de l'inici de la temporada taurina a les Terres de l'Ebre, temporada que s'iniciarà concretament a la comarca del Montsià i a la població del Mas de Barberans. Del cartell de festes d'enguany destaca el concurs de ramaderies amb un mà a mà entre una ramaderia valenciana i una altra del territori. Des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
Doncs sí, serà el divendres 26 d'abril amb la tarda de vaquetes i el bou embolat de la ramaderia de Pedro Fumadolo Charnego quan el Mas de Barberans es dona inici a la temporada taurina a la comarca del Montsià. El municipi és un dels més matiners de les Terres de l'Ebre a l'hora de celebrar les seues festes patronals i, per tant, també dels primers en organitzar aquests actes tan arrelats a la tradició del territori. Segons hem pogut saber i podem avançar pel cartell presentat, un dels actes taurins més destacats era el primer concurs de ramaderies entre la Comunitat Valenciana i Catalunya amb un mà a mà entre la ramaderia Cucala, gran triomfadora la temporada passada, la veïna comunitat autònoma, i la ebrenca de Lo Charnego. El dissabte 27 d'abril els competidors presentaran cadascú tres vaques i un bou, i el concurs tindrà lloc a la plaça portàtil del Mas de Barberans a partir de les 6 de la tarda. La jornada taurina acabarà amb un bou embolat de la ramaderia valenciana. La festa taurina continuarà el diumenge dia 28 amb la tarda de bous capons, fills del famós bou Indurain, procedents de la ramaderia navarresa d'Enrique Domínguez de Funes. El cartell clourà el dimarts 30 d'abril amb la tarda de vaquetes de Pedro Fumador. Les festes majors del Mas de Barberans començaran oficialment el dia 25 d'abril, dia del patró Sant Marc, tot i que prèviament ja es faran actes com, per exemple, el pregó de festes aquest proper diumenge, dia 21 d'abril, o el concert conjunt de les bandes amb la participació de l'agrupació musical Santa Cecília de Canet lo Roig i la Unió Musical del Mas de Barberans el dissabte, dia 20.
Coneixes el cas de Ferran, el noi de 9 anys de Camarles a qui fa falta un elevador d'escala? Ferran necessita que l'ajudes. Recull tots els taps de plàstic i deposita'ls en algun dels punts de recollida del teu municipi. Per més informació, al mòbil 687 857 913. Col·labora, estem segurs que entre tots ho aconseguirem.
We'll be right back. Ets artista, acròbata, cantant o malabarista? Tens dots de mag? Ets el rei de la rialla o la teva gossa balla? T'estem buscant perquè tu ets del milloret. Torna a Santa Bàrbara i en col·laboració amb l'Ebre Televisió, el programa dels artistes de les Terres de l'Ebre. Fins a 1.000 euros en metàl·lic per als guanyadors. Tens de temps fins al dia 19 d'abril. Consulta les bases a www.santabàrbara.cat. Atreveix-te, perquè tu ets del milloret.
Prop d'uns 1.300 alumnes de quart d'ESO, així com de primer i segon de batxillerat dels instituts de les Terres de l'Ebre, podran conèixer de primera mà la història de la Batalla de l'Ebre amb visites al Centre d'Interpretació 115 dies i el Poble Vell de Corbera d'Ebre, a la Terra Alta. El Consorci Memorial de la Batalla de l'Ebre, el COMEBE, es farà càrrec de contractar un autocar per transportar grups de 50 estudiants de cadascun dels 18 instituts públics del territori i els 6 centres concertats, oferint-los visites guiades gratuïtes als espais. El programa Eduquem en la Memòria, en el qual participa també el Departament d'Ensenyament, vol millorar el coneixement d'aquest episodi entre els més joves. Amb aquest plantejament, el COMEBE, dependent del Departament de Governació i Ensenyament, volen donar l'oportunitat als alumnes de tots els centres del territori de poder participar en aquesta activitat. Cadascun dels instituts que podrà sol·licitar participar en l'activitat ja durant la primera quinzena de maig tindrà a la seva disposició de manera gratuïta un autocar per cobrir el viatge d'anada i tornada d'una cinquantena d'alumnes i hauria d'assumir el cost d'ampliar addicionalment aquesta xifra. El programa s'estendrà durant la segona quinzena de maig, així com els mesos de juny, setembre i octubre. A banda del transport, els grups tindran una visita guiada al Centre d'Interpretació 115 dies de Corbera, al Poble Vell i a alguns dels espais històrics del conflicte que conduirà personal del mateix COMEBE. Tot i que l'activitat s'adreça a un col·lectiu potencial de 3.000 estudiants, el director dels Serveis Territorials d'Ensenyament a les Terres de l'Ebre, Antoni Martí, explicava que els mitjans previstos només poden permetre, en principi, la participació amb transport subvencionat d'entre 1.200 i 1.300. Segons Antoni Martí, les visites en aquest centre d'interpretació i els espais del conflicte permetran als estudiants millorar els seus coneixements sobre l'episodi bèl·lic.
Actuacions com aquestes són les que ens permeten poder dir, no omplir-nos només la boca quan parlem dels currículums transversals i de fer alumnes competencials, perquè segurament que en el viatge guiat que podran fer, com venen fent en moltes vegades moltes escoles, als llocs emblemàtics de la Batalla de l'Ebre, els nostres alumnes podran aprendre segurament molt més en la gestió que puguen fer en aquesta visita que no en tot el que se'ls pugui aplicar a un professor o pugui veure amb els llibres d'història.
La idea és, com explicava Martí, que el programa contribuïsca decisivament a difondre entre els joves estudiants un episodi que, per diversos motius, ha quedat relegat dels currículums acadèmics durant generacions. Una idea que també va voler reforçar la directora dels Serveis Territorials de Governació a les Terres de l'Ebre, Rosa Peig, que destacava la necessitat de transmetre a les noves generacions els elements d'interpretació per poder entendre l'episodi, buscant, evidentment i sempre, que no torni a succeir. Rosa Peig anunciava també que es reunirà amb les entitats per coordinar els actes previstos de commemoració del 75è aniversari de la Batalla de l'Ebre, que se celebra enguany.
Des del Departament de Governació, jo com a directora territorial i la Subdirecció General de Memòria i Pau, a l'haver detectat que hi ha diverses entitats i diverses associacions de memòria que estan també programant actes pel seu compte en motiu del 75 aniversari, el que farem serà fer una reunió amb totes aquestes parts i intentar-ho de coordinar-nos per tal de que els actes no se solapen en el temps, perquè seria una veritable llàstima.
La idea, tal com Peig en reconeixia, seria la de coordinar activitats i homenatges habituals com el de la lleva del biberó, tradicionalment celebrat a la cota 705 de la Serra de Pàndols, o el memorial de les Camposines, amb d'altres que es crearien i s'organitzarien per enguany.
L'informatiu inútil.
Anem ara cap a l'aldea per donar divulgació a una nota de premsa feta pública per la regidoria de turisme d'aquell ajuntament. Una nota en la que s'informa que l'Ajuntament de l'Aldea, en la línia en la qual ha vingut treballant fins ara, vol iniciar una campanya de promoció dels productes de les Terres de l'Ebre i, en especial, dels productes de l'horta aldeana. Des del consistori sempre s'ha treballat en la promoció i difusió dels nostres productes, diu la nota, i en aquest sentit s'estan realitzant actuacions per tal de promocionar-los, com per exemple la Fira de l'Arròs i el Comerç, celebrada aquest passat cap de setmana, les jornades gastronòmiques de l'arròs, la Diada de l'Arròs, Col i Fesols i la Diada de les Torres i la Carxofa, entre d'altres. L'objectiu principal d'aquestes campanyes és donar el suport de l'Ajuntament de l'Aldea a totes les iniciatives que vulguin emprendre els empresaris turístics del municipi a l'hora de promocionar els diferents productes de les nostres terres i, en especial, com dèiem, els productes de l'Horta de l'Aldea com a productes de proximitat i de qualitat. En aquest sentit, l'Ajuntament de l'Aldea i, en concret, la Regidoria de Turisme es posa a disposició de qualsevol restaurador o empresari del sector turístic del municipi i de les Terres de l'Ebre que tinguin alguna iniciativa per promocionar els productes del territori i fer-ne difusió de la seva gran qualitat. Feliciten des de l'Ajuntament de l'Aldea i per endavant a tots els emprenedors que dins del context social de crisi que estem vivint poden continuar lluitant, creant-se així un futur millor. I des de l'Aldea anem cap a Santa Bàrbara, en este cas per destacar crònica de l'àmbit cultural. Destacarem que aquest cap de setmana s'han donat ja el tret de sortida a les jornades culturals del municipi. Tere Giner, des de la Plana Ràdio i la seva crònica, és qui avui ens explica també algunes de les activitats de l'àmbit cultural i que dins el programa d'aquestes jornades es preparen també per al transcurs d'aquesta setmana. Tere Giner.
Així és, Domènec. El tret de sortida de les jornades culturals fou el passat dissabte amb la inauguració de les mateixes jornades en les que hi participaran fins al mes de maig la major part de les entitats del poble. L'acte es va portar a terme al Centre Cultural de Santa Bàrbara i va anar a càrrec del regidor de Cultura Alfred Blanc, que va agrair a les entitats el seu esforç, tot i la disminució de pressupost que tenen des de fa uns anys les entitats. Blanc també va parlar, utilitzant una metàfora de la difícil situació econòmica de Catalunya i del camí cap a la independència. Per la seva part, l'alcalde Jordi Boronat va explicar en primícia al públic assistent que s'ha començat a treballar amb un projecte per remodelar el Centre Cultural, un edifici inaugurat l'any 92 i en el que es porten a terme la major part de les activitats culturals. L'edifici acull, entre d'altres, la biblioteca, l'infocentre, el punt d'informació i ara es vol fer una remodelació dels diferents espais i, en especial, la climatització i el sistema elèctric per intentar evitar l'elevada despesa en el seu consum, que ascendeix a 3.000 euros mensuals. A part d'aquesta notícia important, també es va fer l'entrega dels premis del concurs literari Sant Jordi Vila de Santa Bàrbara en l'apartat de poesia, essent el senyor Salvador Obiols de Viladecans el guanyador del premi de 300 euros per Odissea pel mar de la vida. I l'accèssit de caràcter local amb 60 euros se li va otorgar a la planera Maria Rosa Pons Caire per Bocins de l'Ànima. L'acte va finalitzar amb la guanyadora de la primera edició del programa Ets del Milloret, la jove d'Ascó Montserrat Ferrús, que ens va interpretar diverses peces musicals i en les que va sorprendre amb els progressos que ha fet durant aquest any, emportant-se una intensa ovació per part del públic present. El diumenge les jornades van continuar amb el Centre d'Estudis Planers i també el Centre d'Estudis Lo Lliscó, del Mas de Barberans, amb un recorregut pel racó de les fibres vegetals, on hi trobem plantes de tot tipus agrupades per tal de fer una explicació més acurada de la utilitat de les mateixes. També van poder conèixer els diferents pous d'aigua que abasteixen el Mas de Barberans o un aqueducte construït al segle XIX per portar aigua a la gent del poble. Diumenge a la tarda va tenir lloc una festa literària que omplia el Centre Cultural per la presentació del llibre Itinerario de Sueños Perdidos, de l'autor Eusebi Canelles, per parlar del món del discapacitat. L'acte va comptar amb un recital de poesia i amb moments molt emotius per conèixer amb imatges la vida del seu fill discapacitat o l'homenatge que li va retre a la seva sogra planera Pilar Eixalà. La cultura seguirà amb activitats programades per aquesta mateixa setmana. Demà, a les 11 del matí i per la Plana Ràdio, hi haurà una xerrada a càrrec de la psicòloga sexual Xus Ribes. Una xerrada organitzada per l'AMPA de l'IES Les Planes i portada a la ràdio per donar-li major difusió. Dimecres hi ha taller de risoteràpia a les 9:30 del matí al Centre Cultural i a les 6 de la tarda a l'Associació d'Anes Planeres curs bàsic de fotografia digital. Els músics de l'Escola Municipal Els Flarets també ens oferiran al llarg d'aquesta setmana diferents audicions. Dimecres a les 6:30, saxo i flauta. Dijous, oboe. I divendres, a la mateixa hora, clarinet, vent i metall.
La informació esportiva a l'informatiu de Mutel. Els esports.
I a la recta final de l'informatiu MUT dediquem, com tots els dilluns, uns minuts a repassar la jornada futbolística dels equips de les nostres comarques. Comencem amb la tercera divisió catalana, on milita la Unió Esportiva Rapitenca, que aquesta setmana i en aquesta jornada, pràcticament al límit del temps, aconseguia la victòria. Gràcies a un gol de penal al minut 89, els rapitencs s'imposaven per 4-3 al Sant Boià, en un partit disputat al camp de la Devesa. 3 punts més per al Rapitenca, que és setena i té ara mateix a 6 punts la promoció d'ascens. És líder d'aquesta categoria l'Olot, que suma 66 punts. Com dèiem, la Rapitenca en té 48 i l'equip que marca la promoció és el Manlleu amb 54, justament el proper rival dels rapitencs. Passem a la primera catalana i en este cas dos són els equips de les nostres comarques que militen en aquesta categoria. L'Amposta, que caia derrotat 1-0 al camp de l'Andorra. Per la seva banda, l'Ascó golejava còmodament, jugant com a local, el Valls, pel resultat de 6-1. Victòria i golejada que fan que els de la Ribera siguin més líder encara. 63 punts al comandament de la classificació. L'Ascó és líder, l'Amposta és setè, en té 39. Pel que fa a la segona catalana, 27a jornada de campionat i els resultats, l'Ampolla 1, Salou 0, la Cava 1, Roda de Barà 1, el Catllà 3, Remolins Vítem 0, Sant Pere i Sant Pau 2, Jesús Catalònia 3, Vilaseca 2, Roquetenc 1, Cunit 0, Alcanar 9, Cambrils 4, Campclar 1, Gandesa 2, Tortosa 1 i Jesús i Maria 4, Calafell 0. És líder, l'acaba amb 56 punts, seguit del Jesús i Maria amb 55. A la tercera catalana, grup primer, Pinell 2, Mora la Nova 2, Atlas de Tortosa 0, Flix 1, Santa Bàrbara 2, Ulldecona 1, Camarles 1, Perelló 6, Aldeana 1, Olímpic Mora d'Ebre 1, Campredó 3, Tivenys 2, Horta de Sant Joan 1, Vilalba 0 i l'Ametlla 1, Deltebre 0. El partit, la Sénia Sant Jaume, va ser aplaçat. A la classificació, el Perelló és líder amb 58 punts, seguit de l'Olímpic Mora d'Ebre amb 51. I acabarem amb el grup 20è de la quarta catalana, on militen els equips de les nostres terres, també 27a jornada de campionat, i els resultats, Catalònia B 1, Arnes 0, Batea 5, La Galera 1, Godall 1, Corbera 5, Montells 4, Xerta 2, Roquetenc B 9, Tivissa 0, Remolins Vítem B 3, Benissanet 0, Jesús i Maria B 2, Deltebre B 1 i el partit Bot Ginestà, que va ser aplaçat. A la classificació, líder el Corbera amb 69 punts, seguit del Batea, que en suma 58.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Poquet a poquet el termòmetre va pujant, va guanyant posicions i, de fet, avui pot marcar temperatures semblants a les d'ahir o una mica més altes, demà un pèl més altes que avui, i tocaran sostre dimecres, quan algun registre localment a l'interior podria arribar als 30 graus. De moment avui, camí de superar els 25 en zones de l'interior i en general a Catalunya per sobre dels 20, tret d'algunes àrees a tocar de la costa o d'alta muntanya. Presència de núvols prims aquesta tarda, no es descarta altre cop avui i, de fet, els pròxims dies, algun banc de boira a la línia costanera.
Com és habitual diàriament, la crònica del temps, la informació meteorològica, ens ha apropat ja al punt i final i al comiat d'aquest temps d'actualitat que és l'informatiu de les municipals de les Terres de l'Ebre. Un servidor, Domènec Ramal, és qui també avui, dilluns 15 d'abril, ha estat el control i edició d'aquests continguts que, sumant l'esforç conjunt dels serveis d'informació de les diferents emissores municipals associades, cada dia us oferim. Temps d'actualitat que demà, novament, a la mateixa hora i al mateix dial, tornarà a la vostra sintonia. Fins llavors, feliç jornada.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de MUT, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I MUT.